Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens prenem un respir i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch, que ja em sembla que el trobem una mica inquiet, nerviós. Bon dia, Josep.
I molt emocionat per la temperatura, perquè està fent uns dies fantàstics, uns dies d'estiu, s'acosta Sant Joan, s'acosta el solstici, platja, saps? El que no tenim aquí al Vallès, sobretot per tot el que més bé. I també il·lusionat per la nostra convidada. Avui una convidada, com sempre, especial, una convidada que, seria molt llarg fer una miqueta, una semblança, però la nostra convidada va començar molt aviat a la ràdio, i de la ràdio ja de seguida va passar a la televisió. És una persona de televisió, jo diria, una reportera, doncs, molt especial, de la televisió aquesta de la City TV, doncs recordeu d'aquesta televisió de Barcelona, ben aviat doncs ja va passar doncs a TV3, TV3, després hi ha Televisió Espanyola. Seria llarg també dir tots els títols dels programes, el Gol Nord, Catalunya Avui, Report, Memòries de la Tele, entre molts altres. Va estar també a Telemadrid. I jo diria que actualment, entre altres coses, fa de presentadora del programa Para Todos, Para Todos la 2. És una persona que tracta tota mena de temes socials amb rigor, reflexió i diàleg. I jo diria que una de les coses que la fa especial és que encara no ha perdut el seu somriure, té aquesta capacitat de sorprendre'ns, i jo penso que de sorprendre's a ella mateixa, amb tot el que fa i quan surt a pantalla. Una convidada, com sempre, molt especial.
Una, jo diria també, una apassionada del directe i d'explicar les coses des d'allà on passen. Marta Cáceres, bon dia i benvinguda.
Hola,
al matí
bon
i a l'alegria.
Hola, bon dia.
La veritat és que
gràcies per convidar-me.
T'ha fet una bona presentació, perquè déu-n'hi-do el teu currículum, Marta. O sigui, has treballat a un munt de mitjans, a un munt de programes, també en aquesta casa.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí.
N'hem dit uns quants, però bueno, comencem pel començament.
Vinga.
On vas néixer, a on, etcètera.
A on? Això és una cosa que sempre... Hi ha gent que fins i tot se me'n riu, no? Perquè jo dic a on, perquè com que soc de Sabadell dic a on, no dic a on. I llavors dic a on, i sempre diuen a on llama a su puerta. Sempre m'ho diuen, i quan tu em dius a on, dic... És que ara mira, em cauria la llagrimeta. Jo vaig néixer a Sabadell. Jo soc de Sabadell. Jo vaig néixer a la clínica Santa Fe, quan abans es deia Santa Fe, que és aquella part del Taulí, i això, i sóc nascuda a Sabadell, i ara fa, doncs, 5 anys que sóc aquí. Que he tornat, que vaig marxar de Sabadell a viure, perquè estava cansada d'anar tot el dia amunt i avall amb cotxe, tot això, i sempre acabar atabalada, i vaig dir, me'n vaig a Barcelona, i després va arribar un moment que vaig agafar, i crec que molt encertadament, vaig dir, és hora de tornar a Sabadell. Tampoc he deixat d'anar a Barcelona, ni he deixat de fer res del que feia pel fet de viure a Sabadell. Al contrari.
De fet, no sé què té la nostra ciutat que enganxa, que al final la gent se'n va, però torna,
Sí. La pot criticar tothom, però... només nosaltres la podem criticar. Ho deia al revés, Ens toca Sabadell malament. Algú té, no? I com és? Que has tornat, et sents...
A veure, jo sempre he estat de lloguer, perquè també és una miqueta com la concepció que tens tu de la vida, que no saps mai on aniràs a espetegar. I també per la feina, no? Per la incertesa de la feina, de la temporada que ve on seràs o on et tocarà treballar, i llavors estava de lloguer. I resultava que se m'acabava el lloguer d'on jo era a Barcelona. I portava 16 anys ja visquent en un pis, molt xulo que fins i tot doncs, me l'havia una mica arreglat, ja portava tants anys que bueno, no sé quan marxaré, però jo, com que mentrestant hi soc, i aquest mentrestant es van convertir en 16 anys. I després se m'acabava el lloguer i tens aquella cosa que dius em quedaria més, però no, fora, perquè si no serà prendre la mateixa decisió, però d'aquí un any. I així es va ser. Llavors vaig aprofitar unes vacances de Setmana Santa per començar a pentinar pues, webs, a pentinar coses i tal, i vaig trobar un pel mateix preu del que pagava allà de lloguer. I clar, també, això també fas números, saps què vull dir?
I Barcelona és més car, eh? Barcelona és més car. Ara hi ha tota una tornada de gent cap aquí al Vallès, eh?
Sempre ho ha sigut, sempre ho ha sigut, però en aquell moment... el que no hi havia era tanta oferta de lloguer a Sabadell. Llavors, a part que dius, bueno, a veure si voldré anar-me'n a viure a Sabadell, i no podré. I sí que vaig trobar, doncs això, donant veus a tothom i preguntant, no sé què, mirant, sí, no, i al final vaig trobar un lloc aquí a Sabadell, que també estic de lloguer, o sigui que no, tampoc, no sé, em deixo aquella porteta, a veure si... No se sap mai a on aniràs a parar, però després jo diré, mira, jo a Sabadell ja hi vaig tornar.
Jo ja... Raquel, si necessites, et fa falta alguna cosa, ja saps, sempre tens un raconet, a casa nostra, et deixarem aquí una habitacioneta petita.
Exacte, l'acollirem a la Marta. I escolta, abans de començar a parlar del present, fem aquest viatge en el temps perquè tinc ganes també que ens expliquis com eres de petita, no? Quins records guardes de la ciutat en aquella època, no? A la teva infantesa.
Germanes, ets filla única, tens més germans, germanes...
Sí, sóc la petita de tres germanes i com no concreteu les preguntes, jo me n'aniré... Doncs ja veus on me'n puc anar. Sóc la petita de tres germanes, vaig anar a l'escola Sant Gregori, després vaig anar a l'Institut Joan Oliver, després vaig fer la carrera de periodisme, per això pel que fa així de més per aquí. I del que recordo de la infantesa de Sabadell són moltíssimes coses, també dels rodals. A Sant Quirze anàvem a una granja que hi havia a Sant Quirze, que tenia una coneguda dels meus pares, i a vegades, com que donàvem molt pel sac, ens portaven allà, a la granja aquesta, i vèiem els conills, vèiem les gallines, vèiem saps, aquella olor de la palla i de granja, i de tenir la porta sempre oberta d'un lloc, i com dones un crostonet de pa, tot com molt... Com és aquí al Vallès, no? Que pots estar a ciutat, sentir-te que estàs a ciutat i després sentir-te que estàs al camp, aixecar la vista i veure una muntanya com la Mola. O sigui, és aquesta barreja de coses que tu et fa sentir bé i que al mateix temps doncs, també et fa sentir aquesta inquietud o aquesta facilitat de dir anem cap aquí, anem cap allà. Perquè com un moment canvies així tan ràpid de tot, dius, escolta'm, a la Mola hi anaven cada dos per tres. I després també recordo els meus avis, que ens agafaven a les tres germanes, i ens portaven al bosc de Can Deu.
Home, clàssic.
Al bosc de Can Deu. Quan al bosc de Can Deu feien també aquella cursa que Carme Valero, la Carme Valero que va guanyar la... que és una de les campiones també de Sabadell de la història de l'atletisme, doncs sí que quan hi havia aquella cursa que la feien pel perímetre del bosc de Can Deu, el meu avi també ens hi portava. I també fèiem la cursa, la marxa de regularitat de la UES, alguna
però
vegada.
Però la miraves o la feies? La miraves o la feies?
No, jo la mirava.
Ella mirava. Aprofitava el rodal, el contacte amb la natura, perquè evidentment com al Vallès no hi ha res, com ella ha dit, tenim ciutat i també tenim tot aquest entorn natural que jo crec que a vegades el necessitem per recuperar tota aquesta alegria de viure. I escolta, sempre vas tenir clar que et dedicaries a la comunicació, Marta?
Sí, perquè el problema hagués sigut que m'hagués hagut de dedicar a un altre, que m'hagués hagut de plantejar, m'haguessin dit que no i m'hagués hagut de buscar una altra cosa. Però sí que m'agradava això de... És que la ràdio, lo de la tele no tenia clar en absolut que
acabés fent televisió. Comences a la ràdio, RAC1 pot ser...
No, comença
fent de tècnica, no?, a Ràdio Sabadell.
Sí, a Ràdio Sabadell, i abans de Ràdio Sabadell, previously, com es diu ara, previously, estava a Ràdio 2000, que era la municipal de Sant Quirze del Vallès, però que estava físicament a Sabadell. I allà vaig començar a fer de tècnica de so, allà punxava discos. Era disc jockey, era DJ. Estava encantadíssima, encantadíssima amb aquells dos tocadiscos, amb aquells dos plats de la Technics.
Mm-hmm. Clar, perquè ara penso les generacions més digitals ho tenen molt fàcil, no? Evidentment, però clar, en aquella època, doncs, molts dels tècnics havíeu de punxar, doncs, això, amb vinils, sí, no? I aquí a la ràdio, quins records tens a Ràdio Sabadell?
Mira, a Ràdio Sabadell, el que recordo és que, saps què passa? Que les batalletes i les coses de la ràdio i de la professió, és com que, no sé, com que les ha explicat moltes vegades, no? I el que intento és explicar-ho d'una manera diferent, en el sentit de dir, doncs, ara, tal i com ho veig ara, era una escola en la que jo realment no feia el que jo volia fer, perquè jo estava fent de tècnica de so i jo m'ho passava molt bé. I no feia el que jo volia fer perquè era el que li deia fora de micro abans al Josep, no? O sigui, és que jo volia fer de periodista, no? Jo volia fer de... O a la Rocío, a la tècnica, perdona, li deia la tècnica de so, perdona. Que jo volia fer de periodista, però em deia, no, tu no parlaràs fins que no acabis la carrera. Però jo fent de tècnica de so també m'ho passava molt bé, perquè d'una manera o altra estava allà, d'una manera o altra tenia accés a tota aquella informació que era el que jo volia. O sigui, jo volia fer-me periodista o jo volia ser periodista per poder veure el que passava en els llocs, per poder anar als llocs, per poder tenir un, com un salvoconduit, per poder tenir el permís de preguntar coses, tenint alguna excusa per preguntar-les, no? O tenint alguna excusa per ser-hi. I per això estar a la ràdio, que la ràdio m'encantava, perquè a casa hem escoltat la ràdio de tota la vida. O sigui, la meva mare sempre, jo crec que em ve d'aquí, això, no? Ella sempre estava escoltant en el seu moment Ràdio Nacional i tenies aquell fons, no? Aquella banda sonora eterna de la ràdio, crec que em ve d'aquí. I la tele va venir després. La tele va venir molt després. O sigui, primer va ser la ràdio la teva cèl·lula única primera és la ràdio, clar, després tot es va com complicant i si tens oportunitat de fer televisió, doncs evidentment no diràs que no, però clar, quan et diuen recordes a Ràdio Sabadell, dic sempre que passo pel carrer Convent número 28, me'n recordo de Ràdio Sabadell, me'n recordo, allà encara queda alguna cosa d'ones, crec jo, alguna ona, alguna veta.
No ho sé, però en el teu ADN segur, en el teu ADN segur, Marta, perquè ho portes ben a dins.
Però ho recordo amb molt de carinyo perquè tenia sentit, no pensava que, tenia sentit estar allà, jo li donava un sentit estar allà. I quan llavors va sorgir l'oportunitat que començava Catalunya Informació l'any 92, que van engegar aquesta emissora, que era 24 hores, doncs llavors vaig pensar, hosti, que necessitaran molta gent. I com que els de Sabadell sempre ens han dit que parlem un català molt estàndard, cosa que és certa, doncs em van fer la prova de veu, em van dir, doncs tal, i els vaig dir, mira, soc llicenciada, us truco de l'autònoma, perquè no podia trucar. I em van dir, doncs vinga, va, i vaig fer la prova. I vaig entrar. I la part aquesta tècnica, que potser podia neguitejar més, com que anava més tranquil·la, es podia ocupar-me més de podia posar-me nerviosa per altres coses, però no per això.
Suposo que també dominar aquesta part tècnica t'ha fet entendre l'ofici i la part indispensable dels nostres tècnics, no? Que moltes vegades els periodistes, alguns periodistes, se n'obliden i són fonamentals.
Sí. Ets un equip. Ets un equip i no, tu sol no fas res. O sigui, tu, ara sí que volen que cada vegada sol tu facis més coses. Però el que jo entenc és que si no tens aquesta complicitat, si no tens aquest enteniment i que entenguis el mateix, les coses, en comptes de sumar, doncs resten. No? I per això sempre busques una mica el quòrum, no? Escolta, això està bé, escolta, això està tal, què us sembla que fem això? I que es plantegi una cosa dinàmica, una cosa així doncs, que canvia, que poden passar coses que ho enriqueixin, poden passar coses que ho posin en risc, però tu tens un equip, no? Clar. I que cadascú sàpiga molt bé el que ha de fer, i això després doncs a la tele també m'ha servit molt.
Ara hi passem, haurem de passar per això, per aquí al carrer Convent, anar a fer una psicofonia, anar allà, aviam.
I tant.
Alguna veu i això. Així, llavors, això que deies, així a casa no hi havia cap antecedent, a part d'escoltar la ràdio, ningú es dedicava, diguéssim, a la televisió, ràdio, periodisme, no. No éreu, No.
Era l'afició de la ràdio, tant del meu avi com de la meva mare. I remuntes una mica més enrere, i això el meu avi, recordo, això que des de la infantesa o uns estius a Garraf, a la platja de Garraf, on el meu avi tenia una ràdio d'aquestes antigues, i allà a la caseta, de bon matí, hi havia com un prestatget, i ell agafava la ràdio aquella estava allà al prestatge aquell tot el dia, i tot el dia sonaven les notícies, i després també recordes a la nit, quan marxes a dormir, tanques, tal, i la ràdio, hi ha la ràdio cap a dintre, i la ràdio sempre hi era. I aquest és el record que tens, no? El mar i la ràdio, casa teva i la ràdio, no? Tot formava part de la teva quotidianitat.
Sempre hi era la ràdio i sempre hi serà, eh? Perquè és un mitjà que sempre diuen, no? O deien que estava doncs, en crisi, sí. I sempre es va adaptant. Però volem parlar també de la televisió, d'aquells inicis, no?
Com t'enamores de la televisió?
Doncs, bueno, més que enamorar-me... jo el que volia era doncs, clar, busques feina, seguir fent coses, seguir treballant, i després de marxar de Catalunya Informació, perquè clar, la precarietat aquesta de la feina doncs, la vaig conèixer ben aviat, no em van renovar el contracte i vaig decidir marxar fora. Tot el que no havia fet durant la carrera vaig decidir marxar fora a estudiar a l'estranger. No em van donar cap beca, no em van donar res, doncs em vaig buscar la vida i me'n vaig anar a fer un postgrau. I quan vaig tornar, la gent amb la que jo havia estat treballant, els vaig dir que ja sóc aquí, que tal i qual, m'han dit molt bé, enhorabona, felicitats. Però resulta que ja s'havia posat en marxa la gent del Terrat amb el sense títol. L'Andreu Buenafuente i el seu primer grup de col·laboradors, no?
La noia dels 20
d'orets. I jo, com que venia allò fresca, mallarenga, que diuen, tu mallarenga, la meva iaia em deia mallarenga, tu mallarenga, doncs, com que venia fresca als Estats Units, dic, escolta, diu, mira, busquem algú que ens faci preguntes al carrer i fem aquesta miqueta de conya, fem aquesta miqueta d'humor. I jo coneixia el Toni Soler, era un dels guionistes, i vam dir, va, doncs provem-ho. I a mi, o sigui, m'agradava perquè era, feies preguntes, era canviant, era diferent, buscaves una resposta diferent, i tu tampoc sorties massa. No eres tu allà, no, era, escolti, miri, i anaves fent així. Però clar, va arribar un moment que li anaves posant tant i et deien unes coses tan rocambolesques que clar, t'agafaven i et posaven i t'enfocaven a tu per la cara que posaves, no? I per la reacció de la persona. I així és com va anar sortint una mica aquesta complicitat amb la càmera. O sigui, jo crec que vaig trobar el mitjà. O sigui, vaig trobar la manera de comunicar i vaig trobar el mitjà. I ens vam trobar i llavors ens van dir, vale, doncs això. O sigui, volem que facis això. I clar, la meva mare, fill meu, 5 anys estudiant per acabar repartint 20 durets.
Durets pel carrer.
I tu que te n'has anat a fora a estudiar, t'he igual, mira, jo, m'és igual, perquè m'ho passo molt bé. I en certa manera, no tenia la pressió ni... És que no m'importava, perquè no coneixia la gent del Terrat. És que no els coneixia. I tu ara penses, si s'hagués sabut el que significaria el Terrat després, que aquest any... Pues el Terrat compleix 30 anys, no? Sí, doncs dius, jo sóc de les persones que va ser-hi al principi, com abans deies, Josep, a City TV, jo sóc de les persones que va estar al principi de City TV, les que va estar al principi de RAC1, has estat als principis de moltes coses.
Ara que parles d'aquests principis, tenim un missatge d'una periodista, presentadora, companya de professió, amb què doncs, has coincidit precisament a City TV i també altres mitjans, i se'n recorda d'aquells inicis. És la Maria Cinta Méndez.
Bueno, a veure, jo a mi no m'agrada mirar cap enrere massa, només per agafar embranzida. I no m'agrada mirar cap enrere perquè resulta que, clar, cada vegada em veig més gran. Però sí que és veritat que tinc molt bons records de l'època de City TV, aquesta gran televisió a l'Avinguda Diagonal, al costat de la plaça de Francesc Macià, i que va venir una noia que es deia Marta Cáceres, que resulta que, bueno, jo la tenia vista d'un programa que feia amb el Toni Soler a la Tele3. I escolta, doncs jo recordo de parlar allà a les escoles, escales de City. Després, si no recordo malament, bueno, hem anat coincidint bastant. Una noia superalegre, fèiem, també teníem alguns cotis, com parlàvem d'algunes persones d'allà, això sempre es fa, allà sempre es fa, hi havia alguna que treballava més que una altra, sense donar noms. I bueno, va ser una bona època. De fet, sempre que hem anat coincidint més endavant al llarg dels anys, doncs, ostres, jo tinc molt bon record d'aquesta preciosa i que, a més, bueno, trobo que poques persones els hi queda, per cert, també el cabell curt. Ah, per cert, jo recordo, Marta, em fa l'efecte que jo et vaig preparar un llenguado al forn a casa. Sí, no? Doncs mira, si no he sigut jo, mira, doncs jo tinc aquest record d'haver-te fet un llenguado al forn, al pis de Barcelona, de Pi Maragall. Ea, ahí lo dejo.
Doncs una abraçada gegant a la Maria Cinta, també una gran periodista. Et va fer el llenguado o no? És que clar, aviam, ens hem remuntat a molts anys,
Ens has d'explicar aquests cotis,
Això, és que clar, són tants ítems.
Són tants anys.
Són tants ítems. Del llenguado no me'n recordo, però és allò que dius, tampoc sóc una font molt fidel amb aquestes coses. Però sí que és veritat que ens ho passàvem molt bé a City TV. Saps quin era el lema de City TV? La televisió que no t'esperaves. El lema de City TV era la televisió que no t'esperaves. Llavors, clar, també van agafar molta gent així de cop, eren molts perfils de noies, de nois, de noies joves, de noies amb, doncs això...
La Raquel també.
De fet, jo vaig començar a City TV, fem de becària.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Jo et veia tu, a la Maria Cinta, que era una mica més grans, i me'n recordo que sí, va ser una gran generació els que vam començar allà, no?
Allà era una bona cantera, el que passa que, clar, en aquells moments no ho saps, és com abans dèiem amb això del Terrat.
Doncs la Cinta... Hi havia.
Rèiem moltíssim. Hi havia, doncs, jo recordo el programa que fèiem nosaltres, que es deia BCN Magazine, que va ser el primer directe d'allà, que hi ha molta gent que no se'n recorda, hi ha molta gent que es pensa que va ser el del Jordi González, però no, va ser el BCN Magazine. Llavors, després va venir l'Arús i després ja va ser també tota una altra etapa, però és això, hi ha gent que té memòria molt selectiva. Doncs el que deia la Cinta, clar, tenies una responsabilitat molt gran de fer un directe diari, i clar, hi havia gent doncs, que tenia altres responsabilitats i també altres prioritats, perquè considerava que estan allà, només estan allà ja n'hi havia prou. I clar, i la feina s'havia de fer d'una manera o altra. I clar, va ser el cert és que va ser una etapa que va durar molt poc i que jo hi vaig anar a parar, no sense voler, sinó per accident, perquè és que jo estava a RAC1. És que jo estava a RAC1.
Veus? Clar. Jo sabia això de RAC1.
Molt contenta i molt, vamos, o sigui, encantada amb el programa que feia, un programa que parlava de televisió, perquè també hi havia fet televisió. Bueno, total, estava a RAC1 i, escolta, estan fent proves per fer un programa i necessiten entrevistar a algú. Et faria gràcia que t'entrevistessin? I, home, tu haguessis pogut dir, doncs, home, no, la que m'agradaria fer l'entrevista seria jo, però vaig dir, no, vale, doncs sí, digue'm l'hora i ja baixaré, perquè saps que tu te l'he de baixar el sensor. I llavors això, vam fer l'entrevista. I vam fer l'entrevista i en comptes de quedar-se a l'entrevistadora, em van agafar a mi i em van dir, saps què? En comptes de l'altra persona, volem que facis tu el magazín.
Imagina't, ja apuntaves maneres. Escolta, Marta, t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora. Digue'ns, amb quina vols començar?
Doncs la primera, la dels Blind Melon.
Vinga, Marta, explica'ns per què has triat aquesta cançó i aquest grup.
Mira, tinc la pell de gallina, M'ha costat moltíssim, triar les cançons, perquè depèn del dia que et lleves, de cop i volta te'n recordes d'una cançó, de cop i volta dius, ai, ara m'agradaria escoltar aquesta. I aquesta és una dels clàssics, no? Que quan escoltes aquesta tonada, doncs, de seguida... et poses en la freqüència d'estar doncs, com amb més vibració, més alta, més alegre.
La música que sempre ens acompanya, no? Ens fa vibrar, ens fa emocionar, ens fa viatjar, i que ara parlarem, perquè crec que també és part indispensable de la teva vida, però per acabar havíem de parlar del teu programa actual, no? Explica'ns també doncs, com és presentar cada dia també un programa com aquest, no? Com es porta el ritme frenètic, la pressió...
El Para Todos la 2?
Para Todos la 2.
Ens refereixes al Para Todos la 2. Doncs el Para Todos la 2 també és un programa que ha anat evolucionant i ha anat creixent, ha anat canviant molt i s'ha anat adaptant i s'ha fet... La veritat és que s'ha fet imprescindible, perquè també el temps ha demostrat que un programa així doncs, era necessari i que té el seu recorregut. Primer era diari, ara és setmanal. El gravem un cop a la setmana i s'emet els dissabtes al matí. Just ahir vam acabar de gravar l'últim programa, o sigui que a efectes de gravacions hem acabat la temporada i aquest programa s'emetrà el 26 de juny. El Para Todos la 2 és un luxe de poder fer televisió d'aquesta manera, no? Perquè expliques coses que li interessen a la gent realment, o coses que li poden ser útils a la gent, coses que et connecten amb com està la societat avui en dia i què està fent la societat o què estan fent moltes organitzacions i moltes persones més enllà del que surt oficial, del que et marca l'agenda, del que s'imposa com a actualitat diària, que també és molt més dura, com els informatius, no? Llavors, sempre tenim coses per explicar, per destacar. Hi ha moltíssima gent que està fent innovació solidària. Ja fa molt de temps que s'està consolidant la idea doncs, de l'economia circular, del troc, del treballar pel bé comú, no treballar només per objectius com està qüestionant el capitalisme, com estàs qüestionant els combustibles fòssils, com, o sigui, tens una quantitat d'informació respecte a coses que estan passant que si no, penso, si no estigués al programa o si no tingués accés a aquesta informació, potser em costaria molt més de trobar o potser no seria tan optimista.
Activista, no? Tan optimista, exacte.
I tot alhora. Això des de Sant Cugat, no? Tot això es fa des de Sant Cugat, no? Que sí. Això a vegades no ens oblidem que aquí a Sant Cugat tenim una televisió molt potent. Aquí a Sant
Cugat. És una peculiaritat del centre de producció de Sant Cugat. Han passat etapes i etapes, no? Va haver-hi una etapa que es va voler que fos una delegació, no que fos un centre territorial. I un centre territorial és molt més que una delegació, igual que hi ha un centre territorial a Euskadi i hi ha un centre territorial molt potent a Canàries, no? Però a Catalunya el centre de producció de Televisió Espanyola Sant Cugat sempre ha sigut com diríem, un laboratori de proves o un lloc on s'han arriscat molt en formats, des dels formats infantils fins als formats d'informació. Ara recordo que doncs, fins i tot just aquí a darrere que tinc l'ordinador corporatiu per fer el teletreball, es recorda que és a Sant Cugat és una de les primeres redaccions que s'ha implementat a l'aplicació d'un nou sistema de gestió d'imatges i de qualitat de la imatge, que és pioner respecte a tot Televisió Espanyola i, per tant, respecte a tot l'Estat. O sigui, segueix havent-hi aquesta voluntat, el que passa que no hi ha sempre aquesta voluntat de treure's tant els guanys, no? com la situació amb la que es troba Televisió Espanyola Sant Cugat respecte a la mateixa Televisió Espanyola, respecte a Catalunya i respecte a la resta de l'Estat. Sempre s'ha barrejat tot, però la gent que hi treballem allà hi hem treballat igual i seguim treballant, seguim tenint il·lusió per tenir un mitjà audiovisual digne per oferir televisió de qualitat i de servei públic. Vull dir, és que això, una altra cosa és els altres factors que hi intervenen, no? Hi ha moltes vegades que potser en certa manera t'has sentit ningunejat o no t'has sentit reconegut, fins i tot dins del que és l'ens de Televisió Espanyola, perquè dius, vale, saber i ganar es fa Sant Cugat de tota la vida, però i els informatius, i els programes en català, i el Para Todos la 2.
Exacte.
I també és la 2, que també és nacional, no? Però vaja, com que penses que ets afortunada podent-te dedicar al que fas, i una cosa que dic que sóc molt pesada quan et diuen, no? Oh, mira, tu surts a la tele, no? Ah, mira, aquesta noia surt a la tele. I sempre puntualitzes i dius, surto a la tele perquè treballo a la tele. No surto a la tele per sortir a la tele, o sigui, surto a la tele perquè és la meva feina. I després de molts, molts anys, també has assumit això que no ho dius ni amb rescamor o com tu diria, no ho dius ni amb acritud ni amb cap cosa d'aquesta. O sigui, sí, treballo a la tele.
Treballa a la tele, la Marta, però a la vida no tot és feina. I també volíem parlar d'algunes de les teves aficions, no? Per exemple, de la música. I primer el que farem és escoltar un missatge d'un amic, l'Agustí Caixac, que és músic, exguitarrista de bars i ara toca Nitrato de Chile.
Bon dia, Marta, soc l'Agustí Caixac. Mira, que m'ha comentat l'Alavedra, que porta el programa, que comentés alguna cosa que ens ha passat divertida. Pues una podria ser quan vaig fer 50 anys, te recordes que vam muntar una festeta? Pues mira, a part de participar tu, també vam participar amb els Nitrato, que els tinc per aquí i també et volen saludar. Una abraçada, guapa!
Ei, Marta, salut! Què tal? Com anem?
Ah, sóc el Sebas, salut, a tope.
Pues jo me'n recordo de fa molt més temps, de la ràdio ja mira si n'han passat de dies.
Que són el Miquel, el Ricard i els Sebas dels Nitrato. Una abraçada molt forta, xula. Salut.
Explica'ns, Nitrato.
Moltes gràcies. Que guai. Els incombustibles Nitrato de Chile. Que fort. Sí, clar, la festa de l'Agustí, com va fer 50 anys, van voler fer una mica de sarau i em van voler fer de mestre de cerimònies, i bé, però que allà també, escolta, no és el mateix quan portes dues cerveses o tres, quan et poses davant del micro, però com que també ho fas amb carinyo perquè te'ls aprecies i perquè, doncs mira, també està bé, molt divertit, sí, va ser molt divertit.
Hi ha una cosa, Raquel, això que ens ha dit, això del cabell curt, el portes sempre el cabell curt o l'has portat? Sí, oi? Jo sempre t'he vist, sembla, recordo per televisió, amb el cabell curt, no?
Sí.
Si no recordo malament.
Sí. Això va començar, o sigui, representa que això del el look aquest amb el cabell curt va ser una mica a City TV. Des de City. A la que vaig ja teniu doncs, una mica de continuïtat amb la tele, em vaig quedar amb el cabell curt perquè ho considerava pràctic, perquè tampoc no volia perdre el temps amb coses així, amb els cabells.
I que... Amb el dels 20 duros sí que anaves més llarga, no? Portaves el cabell més...
Perquè era reportera, però vull dir, quan vaig fer de presentadora, quan vaig presentar i quan vaig conduir un programa, amb el tema de la imatge, doncs van considerar que això del look així amb un cabell curt i més d'allò que estava bé, i llavors l'he mantingut per una qüestió pràctica. Em feia gràcia la Cinta que deia, és una de les poques que li queda bé el cabell curt. És el típic comentari que sempre fan. On portes el cabell curt...
Perquè és un pentinat arriscat, no? M'imagino que per això també ho diu, no?
Sí, però ja se m'ha quedat. La xica del pelito corto. Oh, sí, aquella noia que porta el cabell curt. Mira, encantada.
Encantada de la vida, evidentment. I escolta, ara que parlem també doncs, d'aficions, m'han dit que t'agrada molt l'art urbà.
Ah,
el grafiti i tot això, sí?
Sí, també m'encanta. Doncs conec a diversos artistes i també crec que és una cosa que està viva, no? En el carrer durant molts anys a poc s'ha anat reconeixent i no tot, perquè els tags no m'agraden, però sí que hi ha, a vegades també vas per la zona i vas aixecant el cap, doncs mira, aquest, allò, mira, ostres, aquest és... I intentes doncs, reconèixer-los.
I, evidentment, a les ciutats, no?, amb aquest color, el gris que ens acompanya, moltes vegades veure tot aquest art, jo crec que també dona alegria a les nostres parets, a les nostres ciutats. Escoltem també el Juanjo Vendrell, que sou molt amics, i és del col·lectiu Starter, i també volia deixar-te un missatge.
Ei, Marta, guapíssima. Res, només dir-te que estic molt content d'haver-te conegut i de que hàgim mantingut aquesta relació després de tants anys de conèixer-nos. I realment donar-te les gràcies jo personalment i també el col·lectiu Starter, perquè realment sempre ens has recolzat, sempre ens has animat a tirar endavant i, joder, i això mola. Vinga, guapíssima, un petonarro, yeah!
Doncs una altra, no?, de tornada de tots, de l'equip i de la Marta. Escolta, també és important això, implicar-se amb els artistes, no?, amb les entitats, com a periodista, comunicadora, personatge públic, suposo que també forma part, no?, de la teva agenda.
A veure, no, és, no com a personatge públic, com a persona. Home, perquè aquestes persones les coneixes, és que les coneixes de fa molts anys. I aprecies que hi hagi aquesta consistència o aquest compromís amb aquesta persona, no perquè ara sigui o perquè ara estigui, sinó perquè fa molts anys, quan ningú, cap de nosaltres, sabíem què ens passaria a la vida, doncs ja ens vèiem, ja xerràvem, ja, saps, ja doncs comentàvem les inquietuds, i a un li ha passat això, i a l'altre li ha passat això altre, i a mi doncs m'ha agradat mantenir-ho, no?, i tenir sempre aquesta sensació de que és gent que et coneix més enllà de que tu surtis per la tele. I això jo doncs ho valoro molt.
Portis els cabells curts, els portis llargs, surtis a la tele, no surtis a la tele, sempre. La Marta o la Marteta? Com...
No, més que Marteta, a vegades em diuen Martona, algú m'ha dit Martona. Què Martona? Què Martona? Però, no, sí, la Marta. Però més, una altra cosa és la Marta Càceres, perquè com que sempre hi ha hagut moltes Martes, sempre m'han dit... No, nom i cognom. I si no, no et senties al·ludida.
O la Marta Paratodo, com t'anuncies a les xarxes socials, no?, que també ens ha fet molta gràcia.
Sí, perquè Marta Càceres ja estava agafat. Era una noia que és mestra, vaja, tinc entès, és mestra. I vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la i em va dir, hombre, ja tenia ganes de conocerte. M'han confós moltes vegades amb el teu perfil de feina, per això vaig posar Marta Paratodo.
Tenim l'últim missatge, també d'un amic que t'acompanya des de fa molt temps.
Hola Marta, sóc el Xavi Vendrell, des Bebe Sincer, 17 de mal. Res, moltes gràcies pel teu sempre recolzament i a veure si ens veiem aviat. Una abraçada, molts petons.
Això és l'alegria de viure, també, no? La gent que t'acompanya, no, Marta, al llarg de tota la trajectòria professional i vital.
I tant, i tant. Sí, sí, molt contenta que em feu aquests missatges, us agraeixo molt, perquè, clar, també gent que per unes circumstàncies o unes altres tampoc no les veus tant com voldria, però que saps que et recolzen i que dius, va, molt bé, superxulo.
A més, la Martona també ha passat això, amb tota la llicència, ha passat de, sense títol, a tenir un programa amb títol, eh? Allò, para todos la dos, eh?
I tant.
Que és tota una declaració d'intencions, que vagi per a todos, no? Per tots els públics, evidentment, per això aquesta diversitat i aquests continguts que, com explicaves, són de servei i també són uns continguts que ha de fer una televisió pública, no?
Públic, exacte.
Sí, sí, totalment d'acord. Vull dir, clar, que jo els presento, jo també faig guions, també faig algun reportatge alguna vegada, però insisteixo, som un equip de persones que també fa que això funcioni i que tiri endavant i que es consolidi, que fem un any i temporada rere temporada no se'ns acabin els temes, tu. Que no s'acaba.
I més en una temporada complicada, no?, marcada per la pandèmia.
Molt. Sí, sí, ha estat molt, molt complicat. Volíem seguir comunicant-nos d'alguna manera, no?, sabent que la gent està allà, que la gent està a casa, que la gent necessita que els expliquis, doncs això... La part psicològica, la part de filosofia, tot aquest qüestionament de què ens està passant, a part de tot els sanitaris que t'explicaven coses molt bèsties, fins que no vam poder obrir el canal a Instagram, que vam fer així com entrevistes Instalives, patíem molt, no? Perquè dèiem, ostres, per a tots ara té més sentit que mai, no? I només es primava la informació a l'última hora, el d'allò, i vam patir fins que no vam trobar la manera de connectar amb els espectadors. I això la gent t'ho agraeix. Tampoc és gent que fa molt soroll, no és molt escandalosa, saps? Però tu saps que tens audiències i que si la gent busca, et troben. I això és el que et fa també mantenir-te una mica, dius, perquè sortir per sortir i estar per estar, doncs això tampoc ho aguantaria gaire. Vull dir que és la gent la que et segueix. Ja li heu posat un m'agrada al perfil de Facebook i al d'Instagram i al de Twitter. Veig que sí que he vist que ens seguiu, eh?
Sí.
Molt important que ens seguim mútuament. Jo també
hem de connectar, és sumar sinergies, jo crec, no? Evidentment. Se'ns acaba el temps perquè, a més, has de marxar. Nosaltres ens passaríem hores parlant, Marta, perquè ha estat un plaer, la veritat. O sigui, esperem que nosaltres també et podem convidar la propera temporada. Ens queden dues preguntes. Vinga, Josep.
Doncs res, quan estàs així, que estàs una miqueta down, quan estàs baixa de moral, quan et trobes una miqueta desanimada, a on trobes l'alegria de viure?
Doncs la trobo amb la música, m'alegro molt amb la música, i després també amb el ioga, fent ioga, o sortint a mar, a veure el mar. Em dona el mar a nivell bastant, és veure el mar, ensumar-lo, passejar. I això és bàsicament, tampoc faig masses coses, eh? Vull dir, com que mal dia també el pots tenir i també doncs, ha de passar, doncs que transiti, el transites, intentes això distreure't, o també surts a passejar el gos i ja està, que no et duri gaire.
Ara no passeja el gos per aquí Sabadell, ara, no? Ara ho passeges per aquí sí. Sabadell.
Sí.
Fantàstic. I això, quins recomanes? Quins recomanes perquè vingui aquí a compartir amb nosaltres, amb la Raquel i jo, la seva alegria de viure, no, Raquel?
Jo us deia, us en recomano dos. Uh-huh. Un és el Joanjo, si voleu, després us en recomano més, perquè també és com posar-te en un compromís.
No.
Però havia pensat amb el Joanjo Vendrell, que ara just demà inaugura una exposició. És un multimèdia amant i és una persona amb una visió també molt, molt curiosa, molt divertida i molt sui generis de la vida. I és un artista, és un artista. Per això sempre dic, va, Joanjo, vinga, va, has de fer soroll. Doncs ara et dic, Joanjo, a la ràdio.
Vinga, doncs el buscarem, el Joanjo, que a més és un perfil molt diferent, tot i que vam tenir el Werens també, te'n recordes, Josep? Però el buscarem i ens encomanarem de la seva alegria de viure. Alguna recomanació més?
El Fausto Morales, també, que és un artista multimèdia que ho està, però quan... també era d'aquells que fa molts i molts i molts anys feia visuals i feia coses visuals i feia projeccions a les parets. I deies, hosti, tu, però què vol dir això? I goita-la ara. Fa mappings per molts llocs d'Europa, va sovint a Berlín, té 1.000 projectes per fer, vull dir que ha despegat moltíssim i estic, vamos... super, super orgullosa que sigui així, que artistes locals doncs, es facin un lloc, ja sabeu que és molt, molt i molt difícil destacar.
Doncs, però la veritat és que déu-n'hi-do, quin talent a la nostra ciutat, sempre en diferents àmbits i sectors, Josep, la veritat és que un regal, tenir aquests convidats.
I, perquè, és clar, és el que dèiem, perquè el Vallès, ara li faig jo la pregunta, tres
turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra, com el Vallès, no hi ha res.
Fantàstica! Marta, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. T'havíem demanat 3 cançons, se'ns ha anat el temps. Ens queda una per acomiadar. Tria, sí. La que vulguis.
La d'Estúpida Èrica. Em fa molta gràcia aquesta.
Doncs amb aquesta...
Els àngels ploren així. Moltes gràcies a tots dos, una abraçada.
Una abraçada gegant des de la distància. Cuida't molt. Et veurem a Paratadors la 2. Una abraçada.
Adéu.
Hi ha dradons de sucre vol sense motor i un mur de vidre sense mala intenció i els àngels riuen. I els àngels riuen així. El fast diferent és un miratge curiós. La pena màxima títol d'una cançó i els àngels riuen. I els àngels riuen així. I persegueixes esperances com si fossin pastanagues. La meitat de la meitat d'una meitat que mai s'acaba. I els àngels riuen. Però a vegades ploren així. Queden els bocins, si seguiu escoltant, seguireu disfrutant com els àngels riuen. I els àngels riuen així. Et desmarques amb paraules i reps la pilota. Pilotes et falten per poder deixar-la i els àngels riuen. I els àngels riuen així. I les esquerdes gegantines les cobreixes amb mentides que rellisques, que t'aixeques, corre, corre, que et trepitgen i els àngels riuen. A vegades ploren així.
Ai, 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 ai. Ai. Al matí, amb Raquel García.